COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i t'estic parlant ja des de Lleida, com sempre, amb molt de gust. Són les 12 i 20 minuts, és dilluns avui, comencem setmana i comencem la segona meitat del mes de març. Tot just hem fet la meitat, la primera meitat del mes de març. Avui és 17 de març, aquesta setmana serà Sant Josep, a la meitat, el dimecres, Dia del Pare també. Parlarem aquests propers dies de la Fira de Sant Josep de Mollerussa i de moltes altres històries aquesta setmana, però hi ha un tema recurrent, que ara en parlarem a fons. És el temps, que hem tornat a l'hivern. Jo he tornat a treure l'abric de l'armari i la veritat és que he hagut d'estar molt a l'aire lliure aquest cap de setmana i sort em vaig tenir de tornar a recuperar l'abric. Tot i que dissabte al matí, per exemple, estava a Guissona i diumenge al matí, ahir, i va fer sol, però després es va anar complicant la història. Ha glaçat, no ha glaçat? Doncs home, depèn del lloc, perquè ens hem quedat amb unes temperatures molt ajustades. Hem tingut temperatures mínimes doncs, de 3 graus a Balaguer i a Tremp, per exemple, 2,5 a Tàrrega i a Solsona, 1,7 a Sort, 1,5 positiu encara a Cervera. A Lleida, la zona de l'Arboretum, doncs ens hem quedat a 1,2 graus positius, però a la zona de la Femosa, que és al sud, 0,2 graus positius encara. Al Picat, 1 grau, a la Seu d'Urgell també, 0 al Pont de Suert, i a partir d'aquí, sota 0 ja. Mig grau sota 0 al Carràs, 1 sota 0 a Serós, a la Pobla de Cérvoles, 1,5 a les Borges Blanques, 2 sota 0 a Maials i a Viella. I després ja, si ens n'anem a les cotes altes, 10 sota 0 Vaqueira, la cota 2.467 metres, i a la 2.500 de Boí, 11 sota 0. Per tant, temperatures relativament baixes, temperatures d'hivern. A més, un cap de setmana en el que ha vingut acompanyat de pluja molt suau a les comarques de Lleida, molt suau, molt progressiva, sense fer malesa, per entendre'ns. Estem parlant de 4,2 litres a la plana de Lleida, que fan un acumulat al mes de març de 70,5 litres. Per tant, escolta, com bé ens diu sempre l'Armando, és un mes de març bastant per sobre de la mitjana del que fa a pluja. Però com que estem tots molt pendents de la temperatura, de si gela o no gela, clar, fa dies que estem parlant de tots els arbres en flor. Ja sabeu que ara és quan són més vulnerables. Demà tornarem a parlar amb l'Armando Álvarez, però avui li he demanat, escolta, Armando, pots tranquil·litzar-nos o no del que acabarà passant. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Clar, és que ha glaçat, ja vam dir que podria gelar, ha gelat, finalment, cap temperatura molt baixa, però per sota de zero, i hi ha una mica de psicosis, perquè tenim tots els arbres, escolta, tots en flor.
Sí, sí, tots no, perquè les pomeres, sembla que pedés cada vegada.
Aquests tarden una mica més, però aquests primers d'ara sí, però els tenim tots.
Sí, sí, que els pesseguers, nectarines, ametllers. Doncs sí, és una glaçada així esporàdica, aquí sí, allà no, no ha sigut generalitzada ni molt menys, ni molt intensa, ni de molt llarga durada. En alguns llocs la boira baixa o alta, perquè avui de molt bon matí hi havia boira a la ciutat de Lleida. La boira ha estat entre les 2:50 de la matinada i les 6:40. Després alta.
O matines molt o no la veus.
Ha protegit una mica, bueno, en cas de dubte és millor protegir, per ser preventiu que no pas, que és el que han fet alguns agricultors. Però sembla que s'ha acabat, sí. Ah. Tenim desfilada de borrasques,
vale,
sobre la península Ibèrica. Continuarà plovent, dia sí, dia no, dia sí, dia no. És a dir, el mes de març, que ja portem 70 i queda molt, en la mitjana és de 29, imagina si l'han doblat i anem cap a triplicar-la.
Sí.
Pues tindrem, i en un vent més de sud, les temperatures tindran pujaran les mínimes, encara, evidentment, al Pirineu no tant. Avui ha sigut una certa disbauxa. Tu quan has dit Maials i Viella 2-0.
Sí, sí, és que
un amunt, a dalt de tot, sí, i altre baix. Sí. Pel mig, on està ennuvolat, pues, n'hi ha zones del prepirineu i de la cara sud del Pirineu que no ha gelat. I la zona sud, que ha estat pues, part de la nit hasta, fins que s'ha ficat la boira, pues, a ser el ras, és quan la temperatura baixa més. I després, a cotes altes, sí, allí n'hi ha molt aire fred, per això tenim molts graus sota zero. Les estacions d'esquí carregades de neu, sí, com no havien tingut en tota la temporada. És a dir, sí, és
bueno, així. Escolta, arribaran a Setmana Santa perfectes, eh?
No ho sé. Ah. Perquè d'aquí allà pot vindre una calorada.
Caram.
És que estem... Mira, n'hi ha tres mesos de març, molt recients, el 19, el 21 i el 23, que no va arribar a ploure un litre. Ni un litre al mes de març.
Caram.
Hem de tenir en compte que el clima de és molt variable el mateix dia en diferents anys. El mateix mes en diferents anys pot ploure molt o no res. És aquesta variabilitat, no és la línia recta ni homogènia, és una tendència, però amb moltes lligues amunt i avall. Yeah. I costa molt anem cap a la primavera, que entra el dia 20, que més que res és la inclinació del rayo solar. Quan surt el sol, pues escalfarà prou, però si no surt, perquè hi ha molts núvols, degut a la desfilada de borrasques, pues no escalfarà prou. Bueno. I és el que s'espera els propers dies. És a dir, un predomini el dimarts, per exemple, demà, de molt... Avui tindrem sol una mica, bueno, amb els estrats trencats de la boira, que ja s'estan trencant, però no gaire més, perquè dimarts, demà, augmenten els núvols, a final de dia pluja, dimecres, matinada, matí, torna a ploure, dijous n'hi ha una petita pausa, divendres
com
podia ploure força.
Armando, aquesta setmana?
I divendres podia ploure força. És a dir, dia en sí, dia no, desfilar de borrasques, que afecta tota la península ibèrica.
Sí, sí, sí.
El que
sí,
passa
sí.
En diferents pauses. La circulació general de l'atmosfera ens porta les borrasques cap al sud d'Europa i allibera de borrasques pues, el nord i l'est d'Europa.
Bueno, escolta, demà tornem a parlar.
Però
de
tenim
moment...
molts canvis segons l'hora, sí, del dia.
Però no glaçades. Però no glaçades.
Gelades no. Bueno. Sembla que anem cap a...
Doncs cap demà, a... demà en tornem no a parlar. Gràcies, Armando.
D'acord. Adéu, bona tarda.
Bueno, almenys aquesta incògnita l'hem dissipat. Glaçades no. Avui és el dia de Sant Patricio. Avui, 17 de març, és el patró d'Irlanda, que jo després he estat buscant i resulta que ni era irlandès ni es deia Patricio. Però bueno, és el patró, va morir un tal dia com avui, un 17 de març, i per això se celebra Sant Patricio a tot el món. És el dia d'Irlanda, colors verds, el del trèvol de les quatre fulles, i moltes activitats, i beguda també. El trèvol de les quatre fulles que sempre s'associa a la sort. I no sé jo si... Està costant, que hi hagi una mica de sort perquè coneguis quina és la cançó de la qual jo et dono una pista, que és... Dos frases de la lletra. Avui te'n presento la tercera pista. A veure si tens més hora. M'has d'enviar WhatsApp al 664-526-180.
Posa a prova el teu coneixement musical. Acceptes el repte? Una frase és una pista. T'atreveixes a jugar amb nosaltres? Endevina la cançó i podràs anar a dinar o sopar al Tram Braseria. Aquesta és la pista.
En quina cançó es diu?
No et fa una mica de pena quan sents la nostra cançó? Les coses no són com abans des que vam trencar el juny passat.
Envia el títol de la cançó i el grup o intèrpret en un missatge de WhatsApp al 664-526-180. 664-526-180. I podràs guanyar un dinar o sopar al Tram Braseria. What's love got to do? I'm moving out the window. Ets un mal home? Demostra-ho.
Doncs apa, ja en tens tres de pistes, eh? No sé, jo crec que ara sí que m'aventuraria. N'heu enviat uns quants, no l'ha encertat ningú de moment, Ningú.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. I què et sembla si, com cada dilluns, rebem un consell dels nostres assessors legals? Saps qui són? Q2 Consultors. Estan a internet, a www.q2consultors.com. I també els trobes físicament a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, a la ciutat, estan al passeig de Ronda número 57. A més, tenen un telèfon que és una manera molt còmoda i ràpida d'accedir al seu assessorament. 973-28-28-18. Fàcil de recordar, eh? 28-28-18. Recorda'l, que no se sap mai. Eh? Nosaltres et tractem cada setmana temes genèrics, però després, escolta, cadascú tenim la nostra vida, les nostres particularitats i les nostres necessitats. Eh? Com sempre, ben acompanyats amb l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Josep Lluís, de què parlem avui?
Pues avui parlem d'un tema que també és un clàssic. Sí, parlem dels pisos turístics.
Pisos turístics, però clar, pisos turístics, sota quin punt de vista parlarem avui?
Bueno, d'alguna manera, el programa ve motivat perquè, tot i que aquí tenim la nostra regulació particular a Catalunya, fa quatre dies, al mes de gener, va haver una modificació de la llei de propietat horitzontal espanyola que canviava, que entrava en vigor a l'abril de l'any 25, que canviava certes condicions per la prohibició de pisos turístics, ¿vale? Sobretot parlava de del quòrum, del número de propietaris que calia per això. Per tant, una de les qüestions que podem plantejar-nos és que si la meva problemàtica és amb una vivenda aquí a Catalunya, tindrà una resposta. Si tinc la vivenda a Benasc, tindrà una altra resposta. Si tinc la casa a Castelló, tindrà una altra resposta. Aleshores, aquesta. Però el tema dels pisos turístics és una problemàtica a diferents nivells. A nivell particular, sobretot determinades contrades d'aquí, estic parlant de la província de Lleida, la Vall d'Aran, la Llurgell, sempre es parla de que els pisos són molt cars, de que no hi ha lloguers tradicionals, i que això determina la despoblació. Hi ha també una implicació, una problemàtica a nivell de les administracions, de l'Estat, i sobretot els ajuntaments, si donen llicència o no donen llicència per el que és una activitat lucrativa d'aquesta... I hi ha una tercera problemàtica a nivell de comunitats de propietaris, perquè hi ha vegades que aquests pisos turístics donen lloc a molèsties, a sorolls, a disbauxa, en determinats casos, i el que volen fer les comunitats de propietaris és prohibir aquests pisos turístics al marge de que, suposant que estiguin autoritzats a nivell municipal. Aleshores, això és una cosa, hi havia un debat constant, hi ha hagut diverses sentències del Tribunal Suprem del 23 i el 24 que diuen que aquesta prohibició absoluta dels pisos turístics és vàlida, sempre i quan complim una sèrie de requisits, i bàsicament això és aquests requisits, que aquesta prohibició estigui inclosa als estatuts. Molts de nosaltres, quan ens comprem un pis, sigui nou, sigui de segona mà, no mirem els estatuts de la comunitat de propietaris. Però seria una qüestió important. A vegades aquests estatuts no hi són, no n'hi ha.
Bueno, anava a dir que els estatuts també estan vius, vull dir, van
canviant. Sí, no, o a vegades no n'hi ha, o a vegades diuen ben poca cosa, perquè potser les necessitats abans eren més aviat adreçades als locals dels baixos, és a dir, que no pogués haver una activitat d'hostaleria, o que a la comunitat no hi pogués haver locals de negoci, tipus clíniques, tipus d'això, és a dir, prohibició de determinades activitats. Que, clar, des del punt de vista del propietari que compra un pis o un local de cara a fer una inversió, l'estan limitant la seva propietat privada. Compte que aquí hi ha dos interessos. Per una part, els interessos de la comunitat, i per una altra part, els interessos meus com a propietari, que vull donar-li la rentabilitat màxima amb aquella inversió.
Clar, però suposo que aquí hi ha situacions. Una, si canvien els estatuts quan jo ja he comprat i ja he comunicat que vull fer això, o si els estatuts ja han canviat abans de que jo compri.
Correcte, però la qüestió és, si els estatuts ja hi eren, amb l'abast que
problema
sigui...
Problema meu per no assabentar-me.
Per no haver-ho mirat. O sigui, habitualment, el que fem quan comprem alguna cosa, mirem quin és el preu, demanem una certificació del secretari que indica que no hi ha deutes, mirem a l'Ajuntament si hi ha deutes d'IBI...
Sí, però no ens llegim
però
els
estatuts moltes vegades no ens els mirem, excepte que quan compres un primer, mires a veure qui hi ha al local, si hi ha un pub al local de baix, no? Aleshores...
Jo, si tinc un pis i els estatuts ho preveien, i jo ho he transformat en un despatx d'advocats, per exemple, si canvien els estatuts, perquè la llei permet que tres quartes parts puguin votar, com em quedo?
Val. Anem amb això, anem amb això. Aquelles activitats que ja estan encetades abans de que aparegui la prohibició, no me les poden tallar. Anem amb un pis que de cop i volta el compro i no tinc l'activitat en marxa i lo que la comunitat, pues, pel motiu que sigui, fica en marxa una modificació dels estatuts, és a dir, incloure aquesta prohibició. Aleshores, aquí la qüestió està en que incloure aquesta prohibició és perfectament vàlid. És a dir, el que fa falta és el vot de la majoria corresponent, que aquí a Catalunya són 4/5 parts de les quotes de participació, és a dir, no fa falta que jo vota, és a dir, l'home vota en contra serà tingut en compte en funció del percentatge, és a dir, si el votant, 80% de la comunitat diu que no pot haver pisos turístics, no pot haver pisos turístics. Curiosament, a nivell d'Espanya, la reforma que te deia, allí n'hi ha prou en 3/5 parts, és a dir, amb el 60% no me poden tallar l'activitat que ja tenia
que ja
en marxa, vale? De la mateixa manera que l'Ajuntament, si tenia unes llicències, no les pot tallar, salvo que vulgui indemnitzar, val? Però sí que aquelles que no estiguin encetades sí que les puc veure coartades. Penseu que els estatuts, ara parlem d'això, però quan hi són, poden tindre regulacions de diverses qüestions. Si puc tindre un negoci d'hostaleries baixos o no, consultes clíniques, l'ús i destí d'instal·lacions comuns, on tinc que tindre l'aparell d'aire condicionat, si estendais han de ser de color groc o han de ser a ratlles, qüestions sobre despeses, sobre qüestions sobre animals domèstics. Alguna vegada n'han parlat, si puc tindre gossos o no puc tindre gossos, o puc tindre gallines o no puc tindre gallines. No? Aleshores, pues ja diferenciant els estatuts de lo que són normes de règim interior, com horaris de piscina, quan hi ha piscina comunitari, horaris de baixar la brossa, és a dir, aquí la qüestió una mica és, senyors, abans de comprar, tinguin la precaució de mirar els estatuts, perquè es pot afectar per això o per 50.000 altres coses, i sàpiguen que els estatuts no deixa de ser una autonorma que s'ha de respectar. Per tant, i aquests estatuts, cal dir que s'han d'inscriure al registre de la propietat, perquè tampoc no seria la primera vegada que els estatuts estan allí, però no estan inscrits, que diguem-ne que la efectivitat plena vindria donada quan l'inscripció al registre de la propietat hi és i la puc veure.
Vale? Clar. Bueno, mira, tot això són problemes de convivència, que a poc a poc doncs, van apareixent i s'ha d'anar regulant i cada vegada som, no sé, si més... No, anava a dir més intolerants tampoc, perquè és veritat que n'hi ha que abusen i llavors són paguen justos per pecadors, que jo crec que vivim en una societat que anem molt per aquí. Una minoria abuse i a partir d'allí es comença a legislar i tots al mateix sac. En fi, perquè és el més fàcil i còmode. Escolta, són situacions molt complexes, a més, que venen d'una inversió important, perquè sempre dic el mateix, jo sé que la comparació no té a veure, però vull dir, no, comprar una vivenda o un baix no és anar a comprar una barra de pa. O sigui, la inversió és molt diferent i, per tant, jo crec que abans de fer aquestes inversions, és que a vegades no ens plantegem, dius, que em demanen 300.000 euros per un pis, doncs vinga, vaig al banc, moc tot el que hagi de moure, però després no em vull gastar 50 euros en una consulta amb un advocat perquè em miri coses que a mi no se m'ocorririen. Però escolti, si estàs fent una inversió d'aquest calibre, no, potser assegura-te'n. I qui millor per ajudar-te amb això? Doncs un advocat. Acuda als consultors, en trobaràs, que t'assessoraran de manera personalitzada, el Josep Lluís Gómez i tot el seu equip. 973-28-28-18, pots fer aquesta primera consulta. Josep Lluís, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard.
Se acerca la Semana Santa y el Puente de Mayo, y con ello, el respiro que tanto necesitas antes de que llegue el verano. Si aún no has dado con la inspiración para elegir tu destino, en Viajes El Corte Inglés te proponemos estas ideas de viaje perfectas para aprovecharla al máximo. Un viaje a la playa, a Egipto, a un parque temático o a bordo de un crucero. Reserva por solo 15 euros y consigue hasta un 25% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? ¿Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Generación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs sap que ja anem directes cap a la una de la tarda. Des de la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, et faig una fotografia ràpida dels resultats dels principals equips lleidatans d'aquest cap de setmana. Amb hoquei femení, el Vila-sana va guanyar la seva visita a Sant Cugat 2-4. Amb hoquei masculí, el Lleida Llista va guanyar a casa 5-2 al Calafell, i l'Alpicat va caure la seva visita a la pista del Deportivo Liceo pel resultat de 8-3. En bàsquet femení, el Cedis La Seu jugarà aquest dimecres el seu partit davant del Euskotren. Amb bàsquet masculí, victòria a la pròrroga per 3 punts del Força Lleida, 82-85, a la pista del Granada. Importantíssima, la valorarem tot seguit amb l'Albert Square. Amb futbol femení, derrota de l'AEM a la seva visita al camp de l'Osasuna femení, 1-0. Amb futbol masculí, derrota del Lleida Esportiu a casa, 0-1 davant de l'Europa. Ens farà la crònica Sergi Tor. I això a segona federació. Tercera federació, victòria de l'Atlètic Lleida a l'Escala, 0-2, i empat a 0 del Mollerús a casa davant del Montañesa. També tenim una derrota del futbol sala, 3-2, davant del Illes Balears, i una importantíssima victòria, 3-0, al Balàfia Volley, que guanyava aquest dissabte a les 4 de la tarda al Juanjo Garra a l'Hospitalet, que era el segon classificat, i que, per tant, el Balàfia Volley s'han col·locat segons amb 47 punts, a 10 del Reus, que a hores d'ara doncs està ja fora de l'abast, però aquesta segona posició, que dona l'ascens també, és importantíssima i s'ha guanyat a casa davant de l'Hospitalet. La propera jornada, el Balàfia Volley visitarà el Manacor. En fi, Albert Square, cap d'esports del diari La Mañana, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Escolta, nosaltres, bueno, a més això està, en parlem aquí a la ràdio, a l'aire, i està penjat del podcast, parlem sempre meravelles i d'allò que dius. Bueno, ara ja ho han fet tot, ara ja ens han sorprès, ja no ens hi acostumem, ja no ens podran sorprendre i t'acaben tornant a sorprendre. Et parlo del Lleida Llista, de l'hoquei i del que està fent aquest club al llarg dels anys. Això n'hem parlat aquí, Albert, i per tant avui hem volgut convidar el seu president, l'Enric Duc. Enric, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots.
Enric, escolta, enhorabona, parlem amb una setmana de retard per entendre'ns, però enhorabona pel, jo ho dèiem aquí la setmana passada, per arribar i assolir la final de la Copa del Rei. Al final es va perdre 4-5, jo crec que en aquell moment feia molt mal haver perdut la final, però ara, havent passat els dies, doncs queda quasi bé com anecdòtic haver perdut la final. L'important és haver arribat a la final,
Sí, a veure, és veritat que mai se'ns havia passat que poguéssim arribar a una final de la Copa del Rei, perquè hem de ser conscients del potencial que hi ha amb la màxima categoria en tots els equips que hi ha. El que passa que, bueno, una sèrie de circumstàncies fa que ens hi plantem i, bueno, quan la perds, pues, El vestidor era un, després de la tensió era un ball de llàgrimes, estaven tots destrossats, però cal ficar en context la gran fita que has aconseguit. Mai havíem pogut arribar amb una semi i mai amb una final. Per tant, ho valoro molt positivament, molt.
T'escolta l'Albert Escuer, també.
Sí, Albert, bon dia. Bon dia, Albert, amic, què tal?
Molt bé, home. Bueno, ja et vaig felicitar en el seu moment.
Sí,
però a mi m'agradaria, que expliquessis una mica com vas viure aquesta Copa del Rei, perquè en un dels moments top del club me sembla que tu vas viure d'una forma una mica especial.
Sí, mira, precisament vaig agafar un viatge amb la dona, que fem 30 anys de casats, i veritablement vam agafar, encara no havien sortit les dates de la Copa del Rei, i la casualitat va voler que, bueno, que me la perdés, perquè va coincidir amb el cap de setmana aquest. Viatge molt bé, però clar, sobretot anava seguint, i quan anava... dius, hòstia, una final que arribem i m'agafa molt lluny, no hi ha manera humana de poder arribar, però bueno, allí estava amb tot l'equip, vaig estar completament en contacte amb ells, animant-los, i sobretot al perdre pues, encara més, no? I llavors dilluns, quan vaig tornar, ja vaig parlar amb ells directament, i bé, la prova és que ho han superat, perquè aquest diumenge teníem un compromís molt, molt complicat amb el Calafell, que té un gran equip, i el vam sortir bé, això vol dir que la plantilla s'ha sabut sobreposar-se, no?, en aquest moment dur. I bé, ara encara es queden coses. Ara, a part de la Lliga, ens queda un altre repte molt important, que és a final d'aquest mes, 29-30, un altre Final Four, que sembla que estiguem abonats, però que costa moltíssim arribar-hi, costa moltíssim.
Això és una cosa que diu sempre l'Albert Escuer, jo m'hi sumo també, és que cada fita que aconseguiu l'hem de saber valorar i pensar que pot no tornar-se a repetir, per tant s'ha de valorar com si fos la darrera, perquè entrar a la rutina de, bueno, sí, escolta, que Lleida llista estarà a Europa l'any vinent, és que és molt difícil, president, és que això cada any és molt difícil tirar-ho en banc.
Bueno, jo sempre fico el que diu l'Albert sempre, no? Hem de ser molt conscients qui som, sobretot, i d'on venim. L'any passat pensem que ens salvem un punt de jugar a la promoció de descens, sí. Amb un total de final de campionat de 6 victòries seguides,
sí.
Sense perdre cap partit ni empatant, entre ells Barça, Reus, entremig, cosa que no havíem fet mai, i a un punt ens quedem de poder fer això, i llavors aquest any pues, ens toca això. Jo crec que cal valorar i disfrutar el moment dolç que ens toca viure, no? Afortunadament, l'esport no és 2+2=4, sinó que si fiques hi ha molts altres factors, i a nosaltres ara ens ha tocat viure aquest moment dolç. Aprofitar-lo i sobretot disfrutar-lo, que és el que tenim que fer tots.
I tant, gaudir-lo, sí. Albert, no sé si tens una darrera pregunta per l'Enric.
Sí, perquè esportivament aquesta Copa, ho comentàvem també dilluns passat, ha estat un èxit. És veritat que les finals no juguen sinó que es guanyen, però déu-n'hi-do ja jugar-li, sobretot la capacitat de resiliència que va demostrar l'equip, tenint opcions fins al final. Però també hem viscut un èxit social que jo crec que també és molt important, perquè a més senta un precedent, que és el tema de la Bruna. No sé si això fins i tot encara és més important que el fet de jugar una final, Enric.
Sí, jo ho vaig dir. La vigília de començar el campionat, dimecres ens arriba el comunicat de la federació i el primer partit, i crec més important de tots de cara a la societat, el guanyem. I aquest és l'èxit de tots, no? I jo crec que aquí, gràcies a molta gent, que sobretot els mitjans, vosaltres, amb tota la repercussió que ha tingut, fem que es faci justícia, i jo vaig dir que aquí qui ha guanyat avui és la societat, perquè creiem que això era una cosa injusta, que no podia ser al segle XXI, i afortunadament pues, es va poder canviar gràcies a tots.
El que no havien volgut o pogut moure d'altres, des de Lleida, quan ens hi posem, doncs ho hem aconseguit, per tant... No, a més, això és un triomf col·lectiu, i per tots, que és la gràcia, eh? Per tant... és d'agrair, evidentment. Enric Duc, escolta, ens tenim 1.000 preguntes, ja te les farem d'aquí a final de temporada. Escolta, com us ho feu, com tireu endavant i tot plegat, que això ho hem parlat moltes vegades, però, bueno, escolta, aquesta connexió era justament per això, per seguir assaborint aquesta victòria d'arribar a la final de la Copa del Rei i sobretot també del tema de la Bruna. Enric Duc, president del Lleida Llista, com sempre un plaer, enhorabona i fes-ho extensiu a tot l'equip que sou, que sé que esteu força implicats, i gràcies per atendre'ns, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres, així ho faré.
Molt bé. Gràcies, Enric. Albert Escuer, ara parlarem del bàsquet, que déu-n'hi-do, que déu-n'hi-do. Ens ha quedat un bon gust de boca, però ho podíem fer d'una altra manera. Abans, però, vam tenir derrota al Camp d'Esports. Era un partit complicat. Era un partit que, si es perdeia i l'equip venia en bona dinàmica, doncs bé, s'ha perdut contra un dels de dalt i no passaria res. Però, clar, després de tants empats seguits, una derrota va ser complicada. El Sergi Tor, que sí que va estar al Camp d'Esports, ens ha deixat aquesta crònica. Bon migdia, Sergi.
Bon migdia, Ricard, i amics oients de Cope Lleida. Me toca a mi comentar la cara més amarga, no?, de l'esport lleidatà, en aquest cas una derrota a casa de la Lleida, que deixa doncs la línia de continuïtat dels empats, però per anar a pitjor. Derrota 0-1 davant de l'Europa, marcava l'únic gol del partit un dels pocs lleidatans que havia al terreny de joc, com és Noel Carbonell, amb un gran cop de cap al minut 8 de la primera part, amb una pèrdua de pilota al centre del camp, una ràpida contra de l'Europa, i Noel Carbonell, des del punt de penal, va fer un magnífic cop de cap a la banda esquerra de la porteria d'Iñaki, que no va poder fer res, i al cap i a la fi va ser l'únic gol del partit que va significar els 3 punts pel conjunt de Gràcia. El cert és que, a banda del 0-1, el més preocupant és que el Lleida ha caigut en picat. El Lleida, doncs, va tornar a demostrar els problemes que té al llarg d'aquesta segona volta, encara potser una mica més agreujats, tot i el canvi d'entrenador, que no ha significat el revulsiu que s'esperava. Un futbol pla, un futbol previsible, un futbol sense sorpresa, un futbol, en aquest cas, sense intensitat física, que va representar doncs la decepció al Camp d'Esports, i sobretot ja un punt de resignació i de frustració. És evident que a hores d'ara el Lleida no està ja per grans batalles amb aquesta lliga, que està ja molt lluny dels equips capdavanters, resultats ho demostren, i també el futbol, i que el que ha de fer a hores d'ara l'equip d'Iñigo Idiáquez és sumar els 6 punts que falten per assegurar-se la permanència i poqueta cosa més. A més, sí que seria important, perquè encara som al mes de març, on l'afició no ha vist guanyar el seu equip al Camp d'Esports, que l'equip es comenci a ser una mica configurat amb el seu 11 titular, no? És a dir, sempre hi ha molts canvis, els jugadors han començat a desfigurar, i veritablement, doncs, no és un escenari fàcil per l'equip del Lleida de cara a les 7 jornades que falten per acabar la temporada, quan dèiem s'han d'assegurar els punts per la permanència. Ahir la derrota va ser dura, però també va ser justa. L'Europa va tenir a la contra un partit molt fàcil, amb una bona pressió al centre del camp, ben ordenats i fins i tot doncs llançant contraatacs on haguessin pogut marcar un 0-2. Per tant, doncs, això és tot el Camp d'Esports. El pròxim partit, diumenge a les 12 del migdia a Eivissa, davant del Penya Deportiva.
Gràcies, Sergi. Albert, el veig molt resignat, el Sergi. Ara ja parla de permanència.
Que la clatellada d'ahir és important. La clatellada d'ahir és important perquè la setmana passada dèiem doncs, que hi havia aquests en 3 dies, poqueta cosa havia pogut tocar, que a veure la setmana següent, en un partit gran com a l'Europa, com anaven les coses, i la veritat és que el partit va ser molt decepcionant. És que ja és la segona setmana que jo no sé si el porter del rival porta igual.
És que clar.
Aleshores, clar, xutant 0 vegades entre els 3 pals és impossible guanyar un partit. No, només pots aspirar a empatar-lo, que això encara ho estem fent bé aquest any. Quan va haver el gol de Noel Carbonell, que ens va sentenciar, i encara bo, perquè també un altre ex com Nesken va tenir una claríssima porta buida, i pues, la derrota hagués pogut ser encara més gran.
Yeah.
O sigui, jo crec que, home, tant com venirà la permanència, potser no, però bueno, potser hem de fer ara, doncs, tranquil·litzar-nos tot una mica, deixar que flueixi tot, igual ens en portem una sorpresa com l'Hercules l'any passat. No en mode d'ascens directe, evidentment, però sí en mode de play-off, perquè és evident que les sensacions ara mateix són molt dolentes.
Clar, a nivell de punts, està a 4 punts el play-off d'ascens, però les sensacions són les que manen, les coses com sigui. El Lleida segueix sent l'equip que menys partits ha perdut, només n'ha perdut 4. Ara, això sí, segueix tenint el rècord d'empats, que en porta 15. Ens queden 5 minuts per arribar a la 1. Albert Escuer, ahir va ser una jornada en bàsquet masculí d'aquelles que, es lluiten fins al final, no tires la tovallola en cap moment, afortunadament, I això pot marcar una permanència tal com està la classificació de la ACB. Victòria després d'una pròrroga a Granada, 82-85. Importantíssima, suposo, Albert, aquesta?
Mira, jo tinc un amic que viu fora i que no va poder veure el partit i l'estava veient ara. Hmm. I m'acaba de mirar un WhatsApp que me diu vaig pel tercer quart. Segur que vam guanyar? Bueno... Doncs segurament aquesta és la millor crònica que puc fer del que per mi ha estat el pitjor partit del Hayopos aquesta temporada, però, doncs mira, al final alguna vegada també ens ha de sortir cara i ahir ens va sortir cara, no? És increïble que en un partit en el que falles 3 de 3 lliures, fas un 3 de 20 en triples, concedeixes 21 rebots ofensius al rival, Brople fa un -9 de valoració, Oriola fa un -4 de valoració, és increïble que en tot i amb això acabis traient. Per què el traiem? Perquè vam tenir un arbitratge molt favorable. Jo ja saps que amb això dels àrbitres et dic una cosa, et dic l'altra, però també és cert que una de les virtuts d'aquest equip és que l'has de guanyar 4, 5, 6, 70 vegades en un mateix partit, doncs ahir va lluir més que mai a Granada. O sigui, un partit horrible en números, com acabo de comentar, doncs vam tenir la virtut de no baixar els braços, de no desenganxar-nos mai, i a l'hora de la veritat, doncs al Granada li van pesar també les baixes, li va pesar també el cansament i li va pesar el fet de que a 7 minuts se veien amb l'averaix guanyat, no amb la victòria, amb l'averaix fins i tot guanyat, i de repente se van veure amb aquella última jugada que a mi em resulta incomprensible com no fan falta i permeten que Muric faci el triple que fa. A partir d'aquí és una victòria importantíssima, sobretot perquè durant l'any hem parlat de 12 victòries per la permanència, i jo crec que amb la d'ahir, tenint la de l'Aix guanyat a un rival directe com és el Granada, el que a més li traiem dos partits de diferència, és possible que amb 11 fem. És possible que amb 11 fem. Queden 11 jornades i jo crec que amb 3 victòries doncs, es podria assolir la permanència. Però bueno, tranquil·litat i bons aliments.
I tant, i tant.
Que fa una setmana estàvem afrontats a la misèria i ara tampoc ens podem tornar bojos. Però bueno, jo em quedo amb aquesta resiliència de l'equip i aquesta capacitat doncs de no baixar els braços i de saber aprofitar les oportunitats quan es presenten, que és quelcom que aquesta temporada hem comentat alguna vegada, que les oportunitats quan passen s'han d'aprofitar i fins ara no les havíem sabut aprofitar, doncs ahir se van alinear tots els astres i ho vam aprofitar.
Diumenge vinent, perquè clar, això no para, diumenge vinent, 12:45, al Barris Nord, arriba el Joventut de Badalona. Escolta, jo m'he trobat gent que em diuen no, és que el Joventut s'ha de guanyar. Ja saps que jo sí que sóc dels que es mira la classificació. El Joventut té 13 victòries i 10 derrotes. O sigui, que es pot guanyar? Sí, es pot guanyar, però no és d'aquells partits que diguis no, tranquil, que segur que amb l'empenta del Barris Nord se guanyarà fàcil,
Jo ja saps que sóc dels que no miro la classificació. Yeah. Enguany, dissortadament, em toca mirar-la molt sovint, però més pel que fan els altres que no pas que pel que fem nosaltres. Però de la mateixa manera que la setmana passada comentava que Granada era un rival doncs, que a nosaltres ens anava bé per la seva tipologia de plantilla, és a dir, no tenen un monstre de pintura, ostres, Joventut jo crec que és el pitjor rival amb el qual podem jugar per tipologia de plantilla. Tenen dos gegants a la zona, com són Antetomic i Pustovoi, que a més estan fent una molt bona temporada, i aquí sí que haurem de veure doncs, quines són les prestacions que ens ofereix Hamilton, que ahir va tornar a ser creu, i sobretot la recuperació d'un Pierre Oriola que porta dos partits llastat per les molèsties que arrossega l'esquena i que debilita molt el joc interior. Aleshores, compte perquè el Badalona, a nivell de joc interior, són infinitament superiors a nosaltres, però per fora també tenen una bateria de jugadors important. Aleshores, compte, perquè tampoc no caiguem ara amb aquest excés d'eufòria, perquè si al final la Joventut està on està i nosaltres estem on estem, doncs és perquè ells tenen l'equip que tenen i nosaltres tenim el que tenim. No?
Bueno, però això t'ho dic jo sempre, Albert. Jo el partit d'ahir no el vaig veure i el director, el David, sí que el veia i m'anava dient, diu, ostres, diu, el tema de rebots és alarmant, diu, ni ofensius ni defensius. Dic, bueno, és que l'Albert fa tota la temporada que ho diu, això, el tema de rebots.
No, és que és el que hi ha, és que no hi ha més. Vull dir, tenim un dèficit importantíssim, un dèficit que a casa, amb 6.000 tios darrere apretant, doncs, bueno, ho pots maquillar una mica. Yeah. Hamilton té moments d'allò que es conec, que dius, ostres, que bo que és, però lluny del barri ens costa moltíssim. No?
Clar.
Llavors, bueno, mira, l'amic me diu, com és el segon quart? Segur que vam guanyar?
Que bo, això. Albert Escuer, com sempre, un plaer, una abraçada gran, que tinguis bona setmana.
Gràcies, igualment.
Adéu. És curiós, això. Clar, saps el resultat, però el partit... Ja, a mi també m'agrada veure partits enregistrats, tot i que sàpigui el resultat. És estrany, som malalts de l'esport. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una, ara et seguim explicant tot el que t'interessa des del migdia de COPE Catalunya i Andorra amb l'amic José Miguel Cruz, des de Lleida, i tornem demà, que serà dimarts ja, a les 12:20. Que acabis de tenir un bon dilluns.